dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, parlem-ne. Bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, en aquesta ocasió format tertúlia, final de cicle, i abans de començar l'altre, doncs, com sempre, reunir al damunt de, o aquí, en aquesta mateixa taula, els representants de tots els partits polítics amb representació, a excepció del Partit dels Socialistes de Catalunya, que s'ha excusat, en tot cas, que no podia participar. Avui tenim amb nosaltres per parlar, per debatre, per comentar, a Vicent Lleó, per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Vicent, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Font, per part del Partit Popular. Joan, què tal? Benvingut.
Bona tarda.
I a Albert Medrano, per part de Convergència i Unió. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Pregunta damunt de la taula: pagueu els peatges o no pagueu els peatges? I aquí encetem un debat que aquest 1 de maig va estar en boca de tothom, i bueno, i en tot cas ha estat notícia perquè més de 2.000 o 2.500 persones van deixar de pagar els seus peatges ahir, bueno, este dia, 1 de maig. Pagueu els peatges o no pagueu els peatges?
Home, jo no pago el peatge perquè no l'utilitzo, no? Normalment, vull dir, intento sempre agafar una via que no sigui de pagament. No obstant, pues, comprenc, i crec que els meus companys de tertúlia també ho entendran així, que la gent hagi dit prou, no? Vull dir, resulta que Catalunya té un 80% de les seves autopistes de pagament, quan altres parts de l'Estat o regions de l'Estat les proporcions són al revés, no? O sigui, són un 80% d'autovies gratuïtes i un 20% de pagament. Inclús, crec recordar que Extremadura, tots els quilòmetres, i són prou, són gratuïts, que zones com Galícia, Astúries, etc., tenen molt poquets quilòmetres, un percentatge inferior, parlem al 10% dels seus quilòmetres de peatge, i clar, la gent de Catalunya, i no de Catalunya tot sol, perquè la campanya que s'ha encetat aquí també crec que la s'han secundat al País Valencià i algunes parts de l'Aragó, no a la mesura que s'ha fet des de Catalunya, però sí, la gent comença a dir prou, no? Diu, no pot ser que un territori, tot el seu territori, sigui ple de peatges de pagar. No, ja no és només les autopistes, són moltes les coses que els catalans estem acostumats a pagar, no? I clar, la gent diu prou, no? I diu prou, diu, si jo per anar a treballar cada dia m'he de gastar 6 euros, 7 euros, necessito anar aquí un viatge amb una via ràpida perquè la Nacional 340 s'ha passat tissada de Déu, l'autovia 7 no, de moment no acaba perquè comença que l'Hospitalet i acaba passat Tarragona, però si vols anar a Barcelona amb unes condicions prou ràpides has d'agafar l'autopista, s'has obligat a agafar l'autopista i a pagar, i gastar de 14 o 15 euros, i crec que és un greuge diferencial de lo que és els països catalans entre tot, o sigui el País Valencià i Catalunya, respecte a la resta de l'Estat, no? No pot ser que de Madrid surtin 9 o 10 autopistes i només una sigui de pagament, que és la de Pajares, que són uns 30 quilòmetres, la del túnel de Pajares, tot el més és gratuït. Autovia PK Sevilla, autovia PK València, autovia PK Saragossa, autovia PK al País Basc, autovia PK Galícia, tot. O sigui, és una estructura radial en la qual pues, se prime el centralisme, o sigui, és molt més econòmic, i si m'agrada es fa pagar a les comunitats com nosaltres, que són prop de la frontera, per a pagar. Simplement pagar. Vull dir, i tu veus com l'autovia, la 7, la P7, és de pagament fins a Alacant, i a partir d'Alacant és gratuït, eh? I veus com, si vols anar pagant també de Barcelona per la P2, has d'anar pagant a Saragossa, i com passa a Saragossa ja és gratuït, eh? I així ens trobem, i jo crec, entenc perfectament que tota aquesta gent que s'està mobilitzant, i crec que és poc, que no hauria de ser més, és comprensible que tot el que està passant, això que la gent digui prou, ja d'una vegada prou.
Suposo que en una part del discurs estaríem tots d'acord, Joan?
Sí, tot d'acord. Ratifico el que ha dit el company Vicent. El que passa que sempre és inevitable l'oportunisme polític de la situació, no? I això, bueno, els peatges no és nou, eh? No és nou, jo crec que tothom ha passat per governar i me recordo la campanya de fa uns anys de que alliberarien molts de peatges i continuen estant els mateixos, vull dir, se paga contínuament. Això és un agravi comparatiu, una part que estic d'acord amb Vicent, i una altra cosa és l'aprofitament polític o l'oportunisme polític que es fa d'alguns partits, i això, Vicent, és una cosa que està palès damunt, no? És a dir, tots heu tingut aquí a Catalunya, i t'he dit que ratifico tot el que has dit tu de l'agravi comparatiu que hi ha respecte a la resta de l'Estat, però que l'oportunisme polític també és evident, i heu governat 7 anys en el PSC, i heu governat en Iniciativa per Catalunya, el Partit Socialista Obrer Espanyol governava a Espanya, i el tema este tots ho portava al programa, que alliberaríeu peatges, però la realitat han passat 2 anys i continua estant tot igual, i això és lamentable, i la gent el que està cansada és de pagar i també de l'oportunisme polític que es fa de tots els partits, eh? no són el vostre, sinó de tots els partits, i això és una cosa més sèria. A veure, jo que no entenc, me sembla que l'última concessió, o sigui, la memòria no falla, va ser el 1997, el 24 de febrer, que es va fer l'última concessió de l'autopista, el que es diu Aumar, no? Que estava, són filials de lo que és Abertis, no? Llavors, bueno, em sembla que vens la concessió vens l'any 2000, el 2019, també a la mateixa data.
Abans era el 2012.
Bueno, doncs el 2019...
I farà uns 8 anys o així, es va allargar fins al 2020.
La C32, me sembla que acaba el 2022. A Abertis. I qui està davant d'Abertis? Qui està davant d'Abertis? Els polítics que posen. Això és el que la gent, els que són paganos i que són currants, doncs no entenem, no? Podem parlar del que tu vulguis, però la classe mitjana, que cada vegada queda menys, està quedant menys, és el que estem pagant totes les conseqüències de lo que està passant. Aviam, lamentable, jo no utilizo molt l'autopista, només en casos molt concrets, però evidentment sóc una persona molt molt sèria i pago, aunque me'n ressento, i pago. Crec que després també hi ha una responsabilitat, hi ha una cosa jurídicament, no sabem si hi ha una buida jurídica en què si no paguen poden pagar una multa de 100 euros. Hi ha un buit jurídic, perquè dic, us pensava que faria la plataforma faria un moviment d'aquest tipus, no? Però jo no aconsellaria als usuaris, no ho faria, perquè com que hi ha una incertesa jurídica, de dir, animar a la gent en la situació en què estem, de que després que no, això no cobraran 100 euros de multa, no, 100, inclús pot ser, inclús a 200, eh? Depèn si està allò roig o només està la passarel·la, no? Jo no ho faria, no ho faria, perquè després quina responsabilitat tens d'induir la gent a que no pagui, i després quan tindran que pagar de dir, escolta, mira, jo m'he guiat per aquesta gent que m'ha dit que no pagui, vull dir, a vegades hem de ser responsables del que fem, eh? Per la meva part ja he dit prou.
Albert.
Bé, no sé si la forma és la correcta. Sí que crec que tots estem d'acord que el fons, que és la qüestió, és lògic, és lo mínim, o és una manera de... Jo crec que els catalans tenim que tindre dret al pataleig, no? A pegar la patada, no? I en moltes coses no la podem pegar, i aquí pues, hem trobat una sortida. Això l'únic que demostra, i una miqueta dient lo que, reforçant el que deia Joan, que no sabem el fons legal de tot això, és la força de les redes socials, i a vegades la mala utilització de les redes socials, perquè s'ha llançat a una sèrie de gent, perquè ara tenim, este dia en concret, 2.500 persones, però jo fa més de 15 o 20 dies que això ho sento, inclús he vist gent que s'ha gravat en vídeo com passa per l'autopista, diu no vull pagar, s'ho grava, I jo suposo que no seran 2.500, crec que pot estar en 3.000 o 3.500 sense fer cap exageració. No,
però 2.500 però, només van ser ahir.
Per això mateix, però estem parlant de que això fa més de 15 o 20 dies que sí. Funciona, no? I tot això portat des d'una red social, no? Des d'algú que va tenir una idea, que es va emprenyar, però torno a dir, no sé si la forma és la correcta, però al fons és el que és, no? Tens raó, Joan, quan dius que tothom ha portat el seu programa, la lliberació de peatges, ja ho han fet, a la resta del país, a la resta d'Espanya s'ha fet. Jo recordo, no fa molt, fa qüestió d'un mes vaig estar a Madrid per feines, per qüestions de treball, i si mos situem a Madrid, Madrid té les M's, M40, M30, M20, que són circunvalacions, i després té les radials. Les radials l'únic que fan, és per qui no ho sàpiga, és connectar la M40 a la M30, la M30 a la M20 per a retallar quilòmetres. Doncs, bueno, fent un símil, jo estava, si no recordo malament, arribes a Madrid, que és el sud de Madrid, direcció València, i tenia que anar a la part nord. Vam riure perquè, a més vam fer una... Aproximadament és com si diguéssim d'aquí a Cerdanyola del Vallès. Vale? Quan va arribar al peatge, n'hi havia una noia, i va anar a cobrar. Quan a mi em va dir el que valia, li vaig preguntar, dic, escolta, tu cobres a final de mes? Vaig pagar 1,30€. 1,30€. 181 quilòmetres. 1,30€. Quan resulta que d'aquí a Cerdanyola penso que anem als 50 i algo d'euros que paguem els catalans. I no cal parlar de Sevilla, Granada, tot allò, que tenen autovies de 3 i 4 carrils que no paguen. Ja ho han fet, han lliberat els peatges a la resta de la resta d'Espanya i Catalunya, com que som així de bons.
Quan has dit 50 euros, no pot ser.
No, sí. Uns 20 euros.
No, anar i tornar. Anar i tornar. A mi costa sobre 50 i algo. Sí, aquí anar i tornar me costaria 2 euros i poc, no? La comparativa era molt d'emigrant, i a més t'emprenya, no? I dius, hosti, com pot ser que jo per tindre que arribar a treballar a Barcelona me tingui que gastar, si vols anar i vindre, perquè haig de tornar a la nit a casa, 40-50 euros, i aquí me'n puc anar d'una part a l'altra de Madrid, a part per no fer cues i no anar per les M40 i M30, que simplement estan mitjanament buides. Oh, perquè aquestes radials també estan buides. Quan aquí agafes una circulació de Barcelona, te pots passar una hora, hora i mitja, per poder arribar d'una punta a l'altra. Però bueno, és igual. La realitat és la que és. Les formes no seran o seran les correctes. A mi em fa por, perquè realment em fa por el susto que pot arribar a la gent, perquè a fi a cap pot estar participada per polítics, però són empreses privades i tenen tot el dret a reclamar. Crec que hi ha altres formes de poder-ho fer. En les redes socials pot ser... Clar, és difícil dir, doncs, mira, no utilitzés una autopista, és una utopia avui en dia, perquè aquí podem permetre-nos el luxe, doncs, agafar una miqueta la Nacional, enganxar l'autovia aquí, però la zona de Barcelona agafes autopistes o estàs mort. Hem de recapacitar tots, hem de veure quina és la força que podem fer, hem de transmetre molt clarament que això no és el camí, però que des de Madrid i des d'altres parts que es donin compte que possiblement els catalans ja han dit prou, no? Que és una miqueta la protesta que jo crec. Que
almenys s'ha creat debat. És a dir, això està al carrer. És a dir, fins i tot l'administració, hi ha una disparitat de criteris, suposo que jurídics, que si t'han de posar la multa, que si no, que si el govern diu que l'ha de tramitar però que difícilment acabarà la tramitació esta en multa. Bueno, s'han sentit tota classe de coses que, bueno, que com a mínim estan al carrer i com a mínim s'ha mostrat l'emprenyament general de la gent per pagar, no? De dir, home, ja està bé la broma, no?
Sí, però una cosa, perdona, Vicent, però si recordes, això ja va passar fa 7 o 8 anys, que va ser, en vez de no vull pagar, era parar davant de la barrera, dir no passo, inclús se van fer manifestacions amb...
No és nou, eh?
No és nou, i sempre ha quedat amb sac buit, amb sac trencat, no és que és una llàstima.
El principal problema d'això que dius és que les concessions, la Generalitat de Catalunya no té cap. No tenim cap dret ni cap vot. O sigui, l'única autopista que és catalana... Bueno, em penso que hi ha dos, que són els túnels del Cadí i el Pau Casals. Sí. Amb aquelles sí que podem dir que és culpa de la Generalitat de Catalunya que es paguin els peatges. Això estem totalment d'acord, no? Però...
El Pau Casals, que és més cara que l'altre.
Sí, sí.
Però, Vicent, estem pagant... una cosa que he entès perfectament, i perdona que t'hagi interromput, que estem d'acord que és un agravi respecte de l'Estat, respecte al territori nostre de català, però estem parlant ara de que, a veure, si els polítics que tenen la responsabilitat no ho tenen clar, els que estan al capdavant de que encara creen peatges i més cars, és igual el partit que sigui aquí al nostre territori, vull dir, tampoc s'entén això, vull dir, això vol dir que no poden amortitzar-ho pel que sigui, vull dir, tot aniríem a pensar que Madrid és el culpable de tot.
No, no és que sigui el culpable de tot.
Té bastanta de culpa, però no és Madrid, vull dir, és el sentit de que per a mi és més greu, per a mi és més greu, i no sé si esteu d'acord, és les inversions multimilionàries que s'han fet a Naves,
per exemple.
Això sí, això per a mi és molt més criticable. Que siguéssim el segon país del món en quilòmetres a Naves, quan realment tenim...
Però aquesta és l'Espanya radial, sí, que sí, sí, els, sí. els dos partits centralistes han volgut.
No, que sigui radial, perquè hi ha una...
No, que va de
Madrid a Tarragona. És igual que sigui...
Bueno, va de Madrid a Tarragona, però passant per Madrid...
A l'Expo 92. Vull dir, que siguéssim el segon país del món en quilòmetres d'AVE, això és lamentable, això és lamentable, amb quantitat de milions i milions d'euros que s'han llançat allà.
Però Joan, perdona.
No, llançats no s'han llançat.
Sí, perquè...
No, llançat.
No, sí. Jo crec que això no s'han llançat, quan una cosa no és prioritària és llançar diners. És llançar diners. No és optimitzar els recursos.
No
és optimitzar, però viatjar vol dir optimitzar el
bitllet, però de l'AVE és insostenible per cantar de gent.
No és només l'AVE, vull dir, lo que, com bé dia Joan, l'AVE és una de les coses de l'Espanya radial que estem parlant, no? O sigui, a veure, les inversions, només cal veure els pressupostos d'estany, no? Les inversions, el percentatge que tocarà Catalunya és ni més val ni parlar-ne. Sin embargo, com que hi ha eleccions l'any que ve a Galícia, es destinen 1.000 milions i pico d'euros per continuar fent un AVE. Per què? Pues, a veure, pues, parlem de les eleccions, la classe política, o com vulguis dir, pues, busca el color i guanyar. Bueno, no, però no digues, Joan, que és així. Mentre a Catalunya les rodalies a sang que fan plorar, invertim en fer un AVE a Galícia, que pot passar perfectament, com lo d'Albacete Toledo, que passaven 5 persones cada dia.
Sí, els aeroports que no funcionen.
O aeroports de Castelló, que s'allí en ple de flors.
En esta casa ja he dit que la mala gestió demostrada s'hauria que pagar amb una inhabilitació del càrrec. Perquè tots ens posem a fer obres i tot per 4 anys per agafar vots.
Molt bé, perfecte.
Això és el que he denunciat aquí, sigui del color que sigui, i a l'àmbit nacional, territorial o local, més igual. M'entens? Això ho fem tothom. Tots ho fem. No hi ha ningú que digui, jo no ho faig. Tots ho fem. Aquí està el mal.
Sí, però si haguessin de respondre al càrrec quan hi ha un dèficit així, potser la gent s'ho pensaria més.
Clar que sí, que s'ho pensaria més. Però és que la ciutadania estem venuts a la classe política perquè no som honestos. No som honestos.
Totalment d'acord.
A mi el que em preocupa més de possiblement l'AVE sigui un dels problemes, però prefixa't que amb el pressupost últim aprovat, o que aprovarà ara l'Estat, hi ha la nova autovia, que és la Via de l'Or, aquella famosa entre Valladolid i la frontera de Portugal, que s'ha de fer nova, i no som capaços d'acabar la Ser Nostra o el corredor del Mediterrani que és necessari, no? O sigui, possiblement, com que aquí tardarem ara 2 o 3 anys en tenir eleccions, doncs, bueno, anem cap a la part aquella, anem a acabar de cobrir allò que és lícit. Jo no dic que no sigui lícit, és una miqueta portant el que tu dius, Joan, però comencem coses i no les acabem. I creem uns dèficits tan estructurals que no serem capaços mai a la vida de poder-los acabar. Escolta'm, has començat la 7, l'has acabat malament al costat de la central nuclear de Vandellosa, acaba-la, fes l'eix del Mediterrani, que a més és un actiu econòmic, no solament per Catalunya, sinó per la zona sud d'Espanya i també per la zona del Llevant, i després obri altres fronteres.
Lo que és una puntualització, després continuem parlant. Que encara avui l'AVE, tot i ser el segon país del món amb més quilòmetres d'AVE, encara no siguin connectats en cap país del món,
No podrem connectar mai.
No, és que és només diferents. És interior això, és una estructura interior, o sigui, l'AVE Madrid Perpinyà no existeix. Vull dir,
està
només és un AVE, com sempre dic, jo vull anar de Barcelona a París o de Tarragona a París i sé que em porten 5 hores, o sigui, tinc un avantatge, no? Potser no agafaré l'avió. Però no, arribes a Girona, baixa, agafa un altre tren i de Figueres te surt després l'AVE. Si vols anar a la frontera nord, diguéssim, tampoc està connectat. És a Portugal tampoc pots anar a l'AVE. O sigui, és interior, o sigui, és trist així, no? Però tu, per exemple, pots anar de París a Alemanya en alta velocitat, cap problema. Pots anar de París a Londres en alta velocitat. O sigui, Aquí sí, molts dic que la Medusa és per a d'europeus, res, tot interior, eh? I tot passant per Madrid, que és el principal problema. Avui València, Barcelona, anava encara no s'ha connectada, quan són dues ciutats, motors de l'estat espanyol.
Bueno, de fet l'eix que vam traçar de l'AVE era este, era un punt de sortida, que era una central de recollida que era, estava dins a Madrid, i d'allí sortien tots els braços cap a la resta d'Espanya.
Sí, però això és econòmicament insostenible.
Insostenible.
Però els primers quilòmetres d'AVE que vam fer van ser Madrid-Sevilla, quan el més normal potser hauria sigut Madrid-Barcelona. El més normal, les dues primeres ciutats de l'Estat.
Deixem que torni un moment a l'autovia aquella que t'he dit de la Via de l'Or, perquè el més greu de tot això és, i torno una miqueta defensant la sang nostra, no solament és que és una via nova que s'ha fet, que està pressupostada però amb una barbaritat, sinó que la interconnexió amb Portugal ha dit que no té diners i no la farà. Ojo, que és greu això. O sigui, jo vull arribar a Portugal vol arribar a Espanya, vinga, anem a fer-ho, però els de Portugal diuen no, i anem nosaltres, que som així de campechanos i
guixots.
Guixots, sí, guixots. A més, jo crec que més que guixots, Sancho Panza, perquè ja tindrem que arribar aquí, i diem no, nosaltres arribarem a la frontera, acabem la set. Que a més, fa poc ha vingut una reunió d'alcaldes i estem demanant i reclamant i vinga a reclamar, i arribes a Madrid i pareix que se te'n fotin. I torno a dir, siga el color que siga, i aquí sí que m'ho deixo jugant, siga el color que siga, i tots tenim part de culpa, tots els polítics tenim part de culpa.
Va saltar al voltant de les festes de Pasqua, que fins i tot, i això pareix que ara s'ha aturat una miqueta, no sé com estarà, però que fins i tot, evidentment, les autopistes de la Comunitat de Madrid no són rentables, i que es volien finançar en l'increment de la concessió de les autopistes catalanes. És a dir, però això ja és lo colmo, no? De dir, home, com que aquí fem autopistes i resulta que no guanyem diners perquè són deficitàries, vinga, va, valtros, los catalanets, va, saps què?
Pagueu
una ampliarem miqueta la més concessió, continueu pagant, i així vos anireu pagant les infraestructures en altres, perquè els madrilenyos no agafen prou l'autopista com per a fer-les rentables.
El problema és que la resta d'Espanya, llevat del País Valencià i Catalunya, no estan acostumats a pagar, a rascar-se la butxaca per tot. I aquí, doncs, la primera autopista que es va fer ja va ser de pago. Vull dir, potser sí que vam tindre la primera autopista de l'estat espanyol, que crec que és així.
Començava a Junquera, a Girona.
Bueno, crec que va ser la primera, però sempre hem estat rascant-nos a butxaca.
El 69, sí.
Tenim, ja et dic, durant molts anys un greuge comparatiu, els polítics, sigui del color com que sigui, com bé ha dit Joan i bé ha dit l'Albert, no mos han tret aquí, però també no mos han tret, crec jo, perquè a veure, és des de Madrid que decideixen. Si nosaltres som una taca, 7 milions, i normalment, doncs, manen, no, normalment o durant molt de temps els dos partits grans no han manat aquí, els dos partits grans de no han manat, no han governat, clar, què passa? Pues, a veure, autovies l'han de ficar amb els socialistes, que ha sigut la font de vots del Partit Socialista, han de ficar amb això, Castella-La Manxa, a l'altre, tot, o sigui, estem fent una Espanya radial que tot passa per Madrid, i mos deixem els verdaders punts que és l'eix del Mediterrani. L'altre dia vaig sentir una animalada que volíem fer un eix central passant, pues, per camí de carros i camí de machos, vull dir, perquè és la realitat. O sigui, la indústria s'ha al País Valencià, a Mallorca, allà a Catalunya, però també hi ha bastant indústria a Múrcia, i el que és el nord d'Andalusia, vull dir, i a part a més, turísticament, o sigui, és una zona molt turística que crec que és el motor real del país espanyol. És el motor. O sigui, si tu, hipotèticament, i ojalà algun dia tinguéssim independència, tu treus Espanya, Catalunya, el País Valencià, a mi, la veritat, no sé el que quedaria per allí, però bueno, ells fan una Espanya radial, que és la seva, és l'Espanya de tot té que passar per Madrid, vinga a crear ministeris, cada vegada més la s'han potenciant més a Madrid, un de l'exemple que he dit abans, o sigui, els ferrocarrils catalans fan pena la rodalia, hem tingut accidents cada 2x3, els trens aquí tenen 30 anys i els diners se destinen a Madrid a fer uns trens de collons, a ficar unes vies espectaculars i tot. O sigui, veus, una persona que ve de fora veu un Madrid modern i cada vegada ens estem empobrint més els catalans a base de pagar, però que a més continuen aportant, com sempre, un dèficit fiscal de 20.000 milions d'euros cada any anual. Som líders en retallades perquè les han fet naltros aquí, però als altres llocs no les fan. estan continuant, estan viciats els diners que venen de Catalunya i d'altres zones que són pues, més riques i estan pagant més, però la gent jo crec que s'han afartat i s'ha dit prou, no pot ser això.
En tot cas és també d'incertesa, no? Pel fet de que bueno, es parla de la intervenció d'algunes autonomies, es carrega...
Sembla que han descartat.
Han descartat. Però sí que una part de culpa de l'endeutament s'està carregant molt de cara a les autonomies, és a dir, se les està focalitzant com un dels problemes de la situació econòmica.
Si d'infraestructures, bueno, jo també volia dir un tema que per a mirar la palla de l'ull a Gèria, aquí mirar la via que tenim davant, escolta, jo porto més anys en política que altres a nivell localista, territorial, i el que no vaig entendre mai en aquella època, com és que la riquesa industrial està al voran del riu i el triangle Valls, Tarragona, Reus és el que s'ha endut tot i a més trasbassament, mini trasbassament. O sigui, l'aigua tenia que anar al lloc de la indústria i no a la indústria on estava l'aigua. O sigui, a casa nostra també fes-ho mirar que les terres del sud de Catalunya, perquè sempre hi ha un nord i un sud, sempre hem dit que el nord és el ric, el sud és el pobre, i també en sentit comparatiu el que són les terres de l'Ebre, han estat sempre agraviats per les decisions del centralisme de Barcelona o el que tu vulguis dir. Per tant, això és una pel·lícula que es repeteix desgraciadament a territori estatal, al territori nostre de català, i també si tu vols a territori més concret, no? És un centralisme, és una cosa que aviam, no podem discutir, no podem criticar, però sempre territorialment el seu feudalisme està, perquè això és incomprensible, que inclús la seu del Consorci d'Aigües del Consorci d'Aigües estigués a Reus, entre l'autovia de Reus Tarragona, i no estigués a Tortosa, no? O a Amposta. Això és incomprensible, i estem parlant de fa 10, 15 o 20 anys, vull dir que això és una cosa endèmica. I en el tema del que és el finançament que estàvem parlant, a veure, jo puc comprendre les sensibilitats quan hi ha pocs diners al calaix, quan hi ha pocs diners al calaix. Després entraríem en sensibilitats i prioritzacions i tot això. Però escolta, anem a veure, jo no voldria estar mai al lloc del president del govern espanyol en la situació en què es troba. Per què? Perquè s'ha demostrat això, perquè estem parlant del que té calaix, pot fer, se li pot criticar quan no té calaix, no se li pot criticar tant, perquè la situació és molt delicada. A veure, tots els que estem aquí a la taula, suposo que tots sabeu que la Unió Europea li va marcar al senyor Zapatero un dèficit del 6% del PIB. I això va entrar un canvi de govern i resulta que no estava ni al 6, estava al 8,51. Del 6 al 8,51 ratificat per la Unió Europea, no per un criteri partidista, estem parlant de 25.000 milions d'euros que es van sobrepassar. No són pocs diners, No són pocs diners. I jo he estat parlant el tema que m'han presentat una moció pel tema de fa poc a l'Ajuntament pel tema de l'autovia i vam tenir una reunió l'altre dia el dilluns. I clar, això fa trontollar, perquè la intenció, jo m'ho puc creure i vosaltres ho podeu creure o no, la intenció que si hagués estat el 6% l'autovia s'hagués continuat i el projecte que estava contemplat per l'aldea pel desdoblament de l'autovia s'hagués acabat el 2013 i no el 2014, però aquests 25 milions d'euros no hi són, no hi eren.
Però Joan, perdona, però això ho sabia. No. Rajoy ho tenia molt clar a la precampanya.
No, perdona, t'he dit, si em voleu creure. A veure, si el govern que surt li diu que hi ha un dèficit del 6%, tu tens que creure, perquè tu estàs a l'oposició, tu no saps aquí quan s'entra un a governar se troben moltes coses al calaix, tots hem passat això, aquests traspassos, i no es diu tota la veritat, Llavors estem parlant de 25 milions d'euros, 25.000 milions d'euros, i fomenti un forat de 40.000 milions d'euros, un forat de 40.000 milions d'euros que no són pavo de moco, això, tens les mans lligades. I inclús quan una persona s'ha compromès públicament, reconegut que no pujaré els impostos i li toca pujar, quan ell té que mossegar-se la llengua, estic parlant del govern central, de pujar l'IVA, que la pujarà l'any que ve, és perquè no té altre remei. No ho trobes, no, jo el trobaré soso al Rajoy, però imbècil no és, tonto no és. I ells estan menjant les paraules que va dir perquè no ho sabien, si no s'hauria enganyat la gent. Aviam, jo crec, i vull creure que això és així. Per tant, parlem de diners i de l'honestitat. Aviam, tu, quan surtes, no pots dir que deus un 6%, que no has complit un objectiu que t'havien marcat, sinó que t'has passat en el 8,5%, 2,51%, que això són 25 milions d'euros. I això fa que totes les retallades que venen des de Madrid, i no vull defensar res, simplement la realitat és esta. I jo m'ho van dir un altre dia, perquè jo sóc una persona crítica, ho sabeu, molt crítica i exigent. I m'ho vaig tindre que creure, Joan, que no, que ens hem trobat en aquesta situació. Jo ho puc entendre-ho, però tal com m'ho van dir, és veritat. I el compromís també, també vull dir una cosa, el compromís de la tercera addicional, tercera dels 219 milions d'euros, també estaven compromesos, però no poden fer-ho, no poden fer-ho.
Jo saps el que passa? Que escoltant-te m'agrada, perquè per el pobre president d'Espanya, no? O sigui, s'ha trobat un forat, però és que el català també pobre el que s'ha trobat. Estem d'acord que cap polític li haurà de retallar. A cap polític, lo polític per necessitat és una persona que vol quedar bé, no ens enganyéssim. Quan un polític, tant a nivell nacional com a nivell català, de l'estat català, o des del poble nostre, o des de qualsevol poble, el que vol és quedar bé amb el seu ciutadà. Però sí que és veritat que dins de la precampanya ja Rajoy li va dir a una dels encaraments que va tenir que les quotes que estava donant i els baremos que estava donant no se reajustaven, que ells, els seus estudis, estaven dient que estaven per damunt de les xifres que estaven donant. Possiblement no es va arribar a suposar, per dir així en poques paraules, que es trobaria, amb perdó, lo merderó que s'ha trobat. Però mas tampoc,
tampoc.
I acabem...
Una cosa més, i Mas, te vaig dir una cosa, és la comunitat autònoma que ha fet més ajustos i poden ser discutibles, jo aquí no tinc de defensar Mas ni molt menys, però entenc la situació que es pot trobar. I això no agrada a ningú, això no agrada a ningú. Pujar la situació del tema d'ensenyament, podem modificar-ho tot, però quan te trobes dos duros al calaix i tens que fer una despesa racional del benestar, estem parlant del benestar establert, que és un benestar que potser mos ho han cregut i potser no estàvem a l'altura de les nostres possibilitats, perquè podríem entrar en casos de que ha sigut un benestar exagerat en moltes coses. El benestar universal, estic parlant del benestar universal, i això, doncs, escolta, la situació pròpia econòmica, mireu, jo sóc un funcionari, perdoneu que entri en la meva... Jo no m'he enriquit de la bonança econòmica del totxo. No. He guanyat sempre el mateix. I jo entenc el meu sacrifici que m'estan demanant. L'entenc, però no tinc culpa de res. Soc solidari. A casa meva no m'ho sentit ni una sola paraula de dir que m'han pujat l'IRPF, que m'han baixat el sou un 5%, me l'han congelat un munt. Jo estic cobrant ara, jo, el mateix que fa 5 anys. I tinc un trienni més. I m'ho més serà la llengua perquè entenc aquesta situació. Hi ha gent que, clar, tu pots dir, tu estàs consolidat, tens molts anys, però entenc, baix la meva visió, que són mesures molt dures. Podríem entrar en petits franges de correcció d'un model o altre, no? D'un model més privatitzat, més públic, però la situació que s'ha trobat el govern de Catalunya i el govern central... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I el que governa té que prendre decisions, Això ho tenim clar.
Sí, digues.
Ens hem fet una miqueta sal. Jo, com començaves tu aquesta etapa del debat, dius que, bueno, que l'Estat s'excusa una miqueta, crec jo, a les autonomies, que tot el problema és de les autonomies. Bueno, en una part té raó, potser, no? Perquè potser hi ha massa autonomies, no? Vull dir, l'any 82, després del cop d'estat, se va fer el cafè per a tots. Només hi havia 4 autonomies a l'estat espanyol. Hi havia Catalunya, el País Basc, Galícia i Andalusia, que eren les 4 històriques que l'any 36, o bueno, a l'acabar la Guerra Civil, existien. No? Clar, per a contentar aquesta Espanya rància i profunda de sempre, doncs va, bé, anem a fer autonomies per tot. Però el govern espanyol, què ha fet? Si tu transfereixes la cultura, el Ministeri de Cultura, o sigui, totes les autonomies tenen competència de cultura perquè tenim un Ministeri de Cultura gastant 10.000 milions d'euros. Pregunto. Això no, ja no dic que no és culpa del Partit Popular, és la culpa de tots els governs espanyols, perquè no ve d'ara. Si tu tens un Ministeri de Sanitat i tens transferides totes les competències de sanitat a les comunitats autònomes, per què vols un altre Ministeri de Sanitat? Pregunto. Per ficar un ministre més allí, cobra més, etcètera, etcètera, equips centenars de càrrecs, dels càrrecs que cobren una fortuna. Si tu tens ensenyament transferit a totes les comunitats autònomes, per què vols un Ministeri d'Ensenyament? Perquè no podem ser com altres països federals del món, que només les competències de l'Estat, llevat de, per exemple, està defensa, representació territorial, externa, i tenen doncs, parell de competències, clar, el que aquí s'hauria de primar és l'Estat central, no s'haurien de primar les autonomies o fer i suprimir doncs, autonomies artificials, crec jo, com per exemple pot ser la de Cantàbria, la de la Rioja, les Castelles de la Manxa Nova, les Castella-Lleó, etcètera, 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 que se'n sobraran. Vull dir, potser centralitzant això i deixant les autonomies que hi havia abans de l'any 82, potser el país hagués anat millor. O suprimint ministeris. Com també parlàvem, això fa que ha fet que, per exemple, una comunitat com Madrid, que abans pertanyia a Castilla la Vieja, em penso que era, no? Castilla la Vieja, no? Que...
Pertanyia a Santander, Cundremar,
crec recordar que era Castilla la Vieja, no? Crec, Joan, tu ets mestre i...
No, he sigut alumne, perquè tenia 10 anys, o... Sí.
Bueno,
Santander,
crec...
per tindre sortir del mar.
Bueno, vull dir,
i per tenir a Santander.
Que una comunitat autònoma, gràcies a tindre els ministeris, etc etc, ha fet una comunitat que, pues, a veure, Madrid ha sigut pròfer, la capital del Regne d'Espanya, però no com ara, no? Vull dir, se n'han aprofitat, diguéssim, i tampoc no ha sigut solidari a Madrid, no ha volgut pertànyer a una castella, a de les dues castelles. Ha volgut estar soleta per estar ben bé. Vull dir, crec que et dic, torno a dir, potser sí que és culpa de les autonomies, però potser en sobren massa. Tenim hasta dos ciutats estat, o dos ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, que mos hi sem, que un funcionari cobra 1.000 euros més per anar allà. Estem parlant d'això, per mantindre dos colònies i quatre illots allí i tot això, cada funcionari que treballa a Ceuta o Melilla s'ha cobrat 1.000 euros més que un treballador de Màlaga o que s'apròxima o de Extremadura, per dir una cosa, no? Som un país amb molts de funcionaris, tot i que molta gent se pugui pensar Catalunya és la que té menys funcionaris per càpita de l'Estat espanyol, també. Que cal fer, per exemple, a Extremadura hi ha un 37% de funcionaris. Això no ho pot mantindre ningú. Ningú. S'han creat, amb aquestes autonomies, s'han creat uns vicis de dir, pues mira, és molt bonic mentre uns treballen, van fent, els altres van rebent, mentre tu aquí no podies permetre luxe de pagar els llibres, allà es pagaven els llibres. Aquí un ordenador per a quants? Allí dos ordenadors, un ordenador per a cada dos alumnes. I això ja ha passat. Podem lligar allò de les autopistes, allí com li havien de fer una autopista a Extremadura? Pagant, fill meu, home, per favor. Allí no es pot fer, però a Catalunya sí. I mos ha passat això. I ara que us continuem igual, perquè com per exemple tu em dius, Joan, que pues, no hi ha diners, val, sí, no hi ha diners. No hi ha diners per la direcció tercera, que són 280 milions, però sí que hi ha 1.000 milions d'euros per fer una altra línia d'AVE a Galícia. Continuem en el mateix sentit.
No sé si és demagogia, això...
No és demagogia, Joan, no, però, estan els pressupostos de l'Estat.
Clar, perquè això està continuat del govern Zapatero, el que estem parlant. Home, si continues una cosa, acabo, d'acord amb això. Però això no s'ho ha trobat, Vull dir,
s'ho ha trobat, però s'ha de tornar, no? És un compromís de l'Estat, no?
Sí,
governi qui governi.
No, però no ho ha fet el govern del Partit Popular.
Bueno, però ho ha de tornar.
El senyor Blanco, que és gallego, José Blanco, Pepiño, per ser més familiars, ja es va comprometre en el govern de Galícia per fer això. Vull dir, a mi això són coses petites.
Els compromisos, perquè... ja ho saps, que no va cap banda.
Els compromisos, jo vaig a la classe política. Se va parlar al meu temps de l'administració única. Tu saps per què es van crear els consells comarcals?
No
ho saps. Per eliminar les diputacions.
Sembla que no s'han eliminat.
87. I per què no s'han eliminat quan havia la voluntat política de fer-ho? Perquè la classe política...
Vol tindre llocs per a...
Claro.
Per a cobrar un sou més.
Llocs per un sou més, i a contentar els seus capitans, sergents polítics.
Molt bé, per a contentar...
Això està aquí a Catalunya, estem parlant, no estem parlant...
Sí.
Dir, és que això està generalitzat. I jo d'entrar, de concretitzar una cosa, estic d'acord que les autonomies que tenien que haver existit en aquell moment eren quatre perquè són les històriques i les demés formar part de l'Estat i s'acabar. Això estic d'acord, però això és un traspassat.
i s'ha parlat, el senyor Frank en Pau de Sant, ja va parlar de l'administració única. I és veritat, perquè és un home que tenia clara evidència amb això, no? I ell no creia en aquestes autonomies, per cert. Creia en les autonomies històriques, les que hi ha històriques, en el problema de llengua, en la cultura i en tot. Però és que aquí a Catalunya no estudiem això. I després encara parlem de les vegueries. Parlem de les vegueries, però vegueries, consells comarcals i diputacions, això no. Se'n van molts de diners. I aquí estan els amiguets, els favors polítics, i dir, tu et col·locaré allà, tu et col·locaré allà, tu seràs vicepresident. I això és lamentable. On sigui, aquí, a Cadis, quan vulguis. I el que ho paga és el ciutadà.
Sí, sí, correcte.
I aquí ve la desafectació política que hi ha entre la gent i la classe política.
No, de fet, si recordem una miqueta, tots, i tu, Vicent, ho dius amb els, però també durant molt de temps heu estat governant el país i de delegacions, subdelegacions, directors, subdirectors, encarregats de l'encarregat, Déu-n'hi-do també el que vau ficar. I no val tu sols, tots. Vale? Tots però tots plegats.
Tots, si parlen de tots, que siguem membres d'Esquerra Republicana, no digues que no puc permetre el luxe de criticar el teu partit, també, perquè
tant,
no? I tots. Com que, perquè jo crec també que potser en aquell temps algunes altres coses s'han fet millor, però igual que tu, segurament no estàs d'acord amb algunes de les retallades que ha fet el teu partit que tu representes, no?
No, però no podré estar d'acord, però les entendré com diem abans, perquè és que no hi ha altres nassos. Però fixeu-se que tots els mals tècnics, la mala situació que està causada per naltros, pels polítics, i portem una hora aquí parlant, tots, i tots estem d'acord que tots els partits que han estat governant han fet de la seua, però ningú té nassos de dir, vinga, anem a fer un punt i final, anem a fer un punt i a part i anem a ficar el que hem de ficar damunt de la taula. Per què? Perquè no hi ha manera, perquè hi ha una sèrie de gent, com bé seria estar damunt de la taula, que necessita d'un lloc de treball per complimentar aquestes llistes faraòniques que es fan a nivell nacional i estatal. Però tots mos han queixat, jo recordo quan era molt menut, de la quinta província. Parlàvem de la quinta província que era Tortosa. I tu, Vicent, estaves en aquella època quan se parlava de la quinta província.
Sí, però tot això té una història. Vull dir, Catalunya es divideix en 7 vegueries.
Sí, però
no es divideix en 4 províncies. Les 4 províncies és una imposició, diguéssim, territorial de l'estat espanyol. No, però, és una divisió territorial,
però,
Vicent, tal qual.
Tal com està la situació econòmica d'este país, no podem mirar cap endetràs. Hem de mirar cap endavant. I ens hem de deixar de tonteries de política, de fer una política real de cara a la persona que avui, esta nit, no podrà sopar. Esta nit tindrà problemes per portar un plat de taula.
I quan hi ha un polític que té 80 càrrecs, cobren dels 80.
Exactament, aquí està. I nosaltres, els de baix, som els primers que ens hem de queixar. Els nostres. Després ja parlarem de l'altre, que és una miqueta el que deia Joan. No miréssim sol la palla de l'ull del veí, mirem les nostres. I si nosaltres a casa nostra hi ha càrrecs que tenen, o persones que tenen 5 o 6 càrrecs, dic, senyor, vostè no pot seguir amb estos 5 o 6 càrrecs.
Però què ho diràs tu, això? Ho diré jo?
4, 5, 6, 7, 8, 10...
Tu saps que la duplicitat de càrrecs políticament existeix?
Però Vicent, ha començat la tarda d'avui parlant que 2.500 persones se queixaven d'un sistema.
Mm-hmm.
I ara mos fa por políticament?
No, jo per no en tinc cap ni una.
No,
però
doncs,
jo dic
però que... tots hem de mirar una miqueta. Escolta'm, i potser sí estem parlant d'una utopia, per desgràcia, però si fiquem un primer crit damunt de la taula és el primer que farem. I després ja farem un segon crit. Però estem parlant de quan lo tio Paco era cabo, quan el problema d'avui nosaltres mateixos no som capaços de pegar un cop de puny damunt de la taula. I mos omplim la boca tots, tots, de que la gent ho està passant malament, que la gent no arriba a final de mes, però ningú pega el cop de puny damunt de la taula. I possiblement, torno al començament, hi ha 2.500 persones que han dit s'ha acabat. Pues, jo no estic demanant la independència, no estic demanant la submissió, estic dient que possiblement políticament tenim més, i nosaltres que estem ara en política, més raons per poder aixecar la veu en este càrrec. Perquè al fi i al cap, quan sortíssim al carrer, la gent mos mira i la gent mos està reclamant realment que féssim alguna cosa. I no solament mos queixéssim de què està sortint al diari. Perquè és humildament és el que penso, no? Que deixéssim de senyalar i comencéssim nosaltres mateixos a dir, vinga, s'acabó, anem a fer, no? I anem a col·laborar i ja veurem, perquè tot això ara venen els pressupostos de l'Estat de Madrid, però se recordo que a final d'any venen els de Catalunya, i a veure com els aprovarem aquests pressupostos de Catalunya amb el pla que s'ha creat ara, perquè quartos no hi ha i a Madrid ja no m'ho donen. Aquí està,
Potser haurem de fer la insubmissió fiscal, no? Potser. O crear una hisenda catalana. El que està clar és que pues, no podem insumir, no podem ser insumisos de tot, ni de peatges fiscals, i aquí al final algú ha de posar la cordura i ha de posar el seny i ha de fer-ho funcionar. En tot cas, jo voldria que dediquéssim aquests últims minutets a la dinàmica esta que ens arriba d'Iberoamèrica de les expropiacions. Avui publicava un diari en portada tothom hi té dret, no? Una mica va començar a Argentina en l'expropiació o en la nacionalització de YPF i ara ha continuat Bolívia amb Red Elèctrica Espanyola, no? Si no ho dic malament, o amb una filial de Red Elèctrica, filial de Red Elèctrica Espanyola. Clar, hi ha perill que això tingui primer, és efecte dominó això? Hi ha perill que sigui més gran?
No té per què ser-ho, però jo, bueno, escolta, posem-nos al lloc del país en què ha pres aquesta decisió, no? Quan la fam apreta, els de casa meva, que tinguin menys fam que els altres, no? O sigui, jo puc entendre-ho, això. Però no crec que sigui un efecte dominó, Jo no crec que sigui un efecte dominó. El tema d'Argentina jo veig diferent del que és el tema d'Evo Morales, de Bolívia. Argentina, bueno, penso que és més aviat populisme per acontentar a la gent, més que per una pròpia necessitat. Els argentins, si mireu la història d'ells, quan tothom va fer les reconversions industrials, encara pensaven en els tangos, i va perdre el tren quan tenia tots els recursos naturals més importants que hi ha a Sud-amèrica, no? I Brasil, que té menys, part del turisme, té menys recursos naturals que la pròpia Argentina, el va passar al davant i va passar allò del corralito, no? Vull dir, Argentina és un país, m'han dit que és molt bonic i la gent molt a la fama, però s'han mirat sempre un melic, i no van fer els deures quan tenien que fer. I això crec que el peronisme ha tingut també, si anem seguint la doctrina del peronisme, ha sigut, va molt de populisme pel mig, no? Que després a la llarga se paga. I crema el tema d'Evo Perals i acabo, me sembla que és una cosa diferent, no tinc per què seguir, jo no sé si l'haurà fixat amb això, però me sembla que Evo Perales ja va advertir a la companyia que això arribaria el moment de fer-ho, i sembla que el que va passar al Repsol i PF ha sigut de sobte, perquè quan vam parlar no es va parlar de que això seria una expropiació de la pròpia companyia. Per tant, hi ha dos vessants diferents i dos sentits diferents.
En tot cas, pareix que hi ha una cimera d'aquestes iberoamericana a Cádiz per d'aquí uns mesos que està
trontollant,
pendent d'un fil, no?
Jo penso una cosa, sí que estic...
Vull afegir alguna cosa més al debat, Albert, és a dir, la gent fa bueno, i aquí no es fa res, és a dir, allà prenen aquestes dius i aquí no es fem res, és a dir, entre el poc i el massa n'hi ha que voldrien despatxar els ciutadans d'estos països, n'hi ha que...
Hi ha una cosa que està clara, això, vull dir, si tu expropies aire al Repsol i PF, tu tens que indemnitzar en totes les inversions que ha fet. El que passa que la senyora, no recordo, la Teacher, si diu,
Kirchner.
No li vol compensar, si tu és propi una cosa, tens que pagar el valor que té i tota la inversió, això és una altra cosa. I me sembla que la companyia el que vol és que tot el que hem vendit allà, si vostè fa que l'expropiació, però paguin el que...
I s'ha de respectar la legalitat internacional.
Aquí hi ha una gràvia.
Podem estar d'acord o no podem estar d'acord, però hem de respectar
tot el que s'ha invertit allà.
De fet, Argentina, després del tema del corralito, ha sigut un dels països que ha creixut més a nivell del món, Vull dir, el seu creixement del PIB és bestial.
Va costar més, Albert.
Va costar més, però avui...
I Brasil la va passar davant.
Però avui Argentina està molt ben situada.
I vaig a dir una cosa, quan hi ha una crisi palesa a Europa, Sud-amèrica...
De rebot. D'on ve tots els ingressos.
Però jo he parlat amb molts argentins que tinc bastanta relació i tots m'han dit el mateix, Argentina als anys 70, 80 i 90, pels seus potencial que té, no va créixer el rendiment que tenia que créixer. I Brasil va fer més sacrificis, evidentment Lula da Silva va tindre molt a veure, de que sàpiga aprofitar els moments que tenia que fer les reconversions.
De totes maneres, jo penso que sí que una miqueta van lligat lo d'Argentina i Evo Morales, jo crec que sí, i a veure, entenem
de que Bolívia està passant molt malament econòmicament, però no d'ara, de sempre, i òbviament aquí estan fent algo que els altres no són capaços. Abans de fumbre els de casa, fumem els de fora, no? I després, si ens falta algo, ja fumbrem els de casa, no? Però jo crec que tot això va lligat una miqueta per esta incertidumbre econòmica que està a nivell mundial i on Espanya està palès de que, bueno, està molt dèbil tant dins de la bolsa com a nivell europeu. Vull dir, primer van anar per Grècia i ara pareix que Espanya, pues, sigui a la segona de turno, perquè Portugal, no sé per quina raó, no s'han atrevit a tocar-la, possiblement perquè no serà tan, el cop no serà tan fort, no serà tan popular, però me dona la sensació que dins de tot això és una miqueta, ja que tenen problemes, reaprofitem, reconduïm tot allò que vam tindre que vendre o que vam deixar vendre en el seu moment per tornar a que sigui del nostre país. I és una miqueta la sensació que tinc en Argentina, i que Evo Morales, que tampoc és tonto, ha dit, bueno, pues, anem a fer-ho. Òbviament que està cumbre.
Home, això dona un rèdit intern al país, te dona un populisme... i et reafirmen allò de dir, aquí estic jo. I
cal recordar,
a la llarga també
cal recordar que als anys 80 ja Hugo Chávez ja va nacionalitzar tots els pous de petroli que saben en mans americanes, algun espanyol em penso també, vull dir, no ve d'ara això.
I fixa't quan ho va fer,
coses com estan, han passat això i
mira quan ho va fer Hugo Chávez, quin problema tenia als Estats Units en aquell moment. Hugo Chávez va reaprofitar les guerres i tota la incertidumbre que tenia als Estats Units fora del seu país per crear problemes i reexpropiar. I és el mateix que està passant ara amb tota aquesta contraofensiva cap a interessos.
Veuen un Espanya dèbil econòmicament, sí. I poden aclaven la...
Poden aprofitar, però hi ha una legalitat urbanística, no? Hi ha una legalitat internacional a tot el món. Vull dir, el que s'aclara que una empresa espanyola que potser està dependent d'instal·lar-se a Sud-amèrica, això s'ha de pensar molt. Vull dir, si Telefònica havia d'invertir 10 milions d'euros en fer dos repetidors més o tres, ja potser m'ho penso. O si, per exemple, Repsol YPF, que és el Brasil, que està a tots els països de Sud-amèrica, ha de fer alguna més a un altre lloc, doncs probablement
i
tampoc diu, ho deixarà de fer.
I qui diu que no ho tenen fet ja i que ara tirar-se atrás sigui bastant difícil.
Bé, bueno,
sí. Jo no sé si hi ha connexió, però hi ha un diferencial de forma, Evo Morales ja va advertir, va parlar, hi ha hagut negociacions de com fer-ho i l'altre ho va fer de cop. És a dir, perquè el senyor...
Per tapar les seves pròpies vergonyes, vull dir, una mica populista, vull dir...
El representant del senyor Brufau, va quedar sorprès, diu, si fa 4 dies vaig parlar amb ella i no van comentar tot això, va ser tot de cop per un efecte populista, o els efectes també pel que tu vols dir.
I no obstant,
per a mi les formes no són les mateixes.
No obstant, s'ha de saber que, per exemple, els pous de petroli de Vaca Muerta, que és la zona de secció petrolífera, només n'hi ha 3 o 4 empreses al món que tenen tecnologia per extraure el petroli.
Per la profunditat que tenen.
No per la profunditat, i perquè és com un betum que s'ha pegat a les pedres, no és un pou de petroli d'extracció normal i corrent. No? O sigui, aquí s'està pensant que, o sigui, això és una venda a una altra empresa, o sigui, perquè Argentina no té tecnologia per a poder explotar aquests pous de petroli, no? I què passarà? Que pues, probablement hi ha una empresa xina que s'ha interessada en això, o una empresa americana que té un 17% dels Estats Units d'accions i no les han tocat, han anat a tocar el 51% de Repsol, vull dir, han anat, el que dius tu, al país més dèbil actual, ni s'han ficat en els Estats Units ni en els seus propis inversors, no?, que ja tenien un 20% d'accions, vull dir, han anat a buscar la zona més dèbil, el país més dèbil actualment. Vull dir, com tu, Francesc, m'ho dius, que quines mesures pot prendre l'estat espanyol? Jo crec que no en pot prendre massa, ha de fer les que marca la legalitat internacional. La Unió Europea és la que té els drets de ficar els arancels. Per exemple, si ara la carn que entra de l'Argentina, que n'és força, vull dir que la Unió Europea és la major receptora de la carn argentina, que és una de les fonts de riquesa, i del peix d'Argentina, que els espanyols són molt consumidors de peix. Si tu ara carreguessis arancels, pues els senyors els fotries a la ruïna, però clar, els arancels els fiquen dins de la Unió Europea, vull dir.
I tu trobes que defensarà Europa amb una Espanya de bel com està ara?
No, és probablement, no, però una Espanya més forta és probablement això ja no li havia sentit fer.
O possiblement li interessa també que sigui la puntilla,
no, com la Unió Europea ha dit que se posarà al costat d'un estat membre i...
Sí, sí, correcte, però vull dir...
De totes maneres, cuidado, el populisme històricament té rentabilitat política a mig i...
A curt plaç,
a llarg plaç. Se torna tot en contra de
teva. Jo recordo que d'Evites n'hi ha poques, Evites n'hi ha poques i va acabar molt malament, pobra dona.
Però el peronisme continua.
Bueno, però ja no està.
Allò és un mite,
El del peronisme és un mite. I hi ha que entendre en quina circumstància
va tindre les coses bones i les seus dolentes, el peronisme també no va ser tot bo,
que després d'una guerra civil espanyola Argentina va donar el callo i ens va ajudar moltíssim en el tema fundamental que era la nutrició, no?
En tot cas, pareix que hi ha alguns països que sí que estan del costat d'Espanya, Xile, vaig veure que estava Colòmbia,
Mèxic que interessa molt, Mèxic, com però, no però, costat d'Espanya té un problema greu però, amb les seves infraestructures des d'aquí a Espanya,
No, però és que Mèxic també és un país que té, vull dir, que té una tecnologia i també s'ha molt introduït dins del mercat sud-americà. Mèxic, vull dir, ell també no li interessa que demà li vingui a Mèxic i li xafien, per exemple, el grup Cemex, per exemple, i Petromex o algo així, que és mexicà, Petromex o algo així, també és una potència mundial, vull dir, ells tampoc no els interessa que els seus grups estiguin intervenint, que els hi pugui passar algo paregut. Mèxic, com ja ha passat a Venezuela, ha passat ara a Bolívia, a la mesura que diu ell, que ja és una cosa avisada, etc, i s'indemnitzarà segons la legalitat, ja ho ha dit aquest home,
i Mèxic,
segons ho diuen, vull dir, però
un problema més greu, que no són solament aquestes empreses que estan participades, sinó que recordem que tota la part turística, el 95% està en capital espanyol,
sí,
i amb empreses espanyoles. Si té un problema greu amb Espanya, totes les empreses se'n van.
Sí, sí, no és correcte. Ojo,
I estem parlant de tota la zona tropical que se'ls impota en l'aire, que és realment la riquesa que té Mèxic. Perquè, bueno, per desgràcia, no?
És un país bastant ric, també.
Bueno, però d'on te l'hi ve?
En recursos...
En recursos, sí, però mal expropiat, mal explotats.
És que ells estan per explotar i nosaltres ja fa quasi uns quants segles que ja estem explotats.
Això també.
Senyors, hem arribat al punt final. Moltíssimes gràcies als tres: Vicent Lleó per part d'Esquerra Republicana, Joan Font per part del Partit Popular, Albert Medrano per part de Convergència i Unió. Moltes gràcies i fins a la pròxima oportunitat. Hem conversat, hem opinat durant una estona. Esperem que haguem informat i a la vegada entretingut a la gent que ens ha escoltat, i en tot cas en la pròxima tertúlia els esperem en aquest programa. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.